A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I l'home que ho ha estat tot és Juan Cruz. Tot o gairebé tot. Vaja, que n'ha passat de tots colors i el passat divendres se li feia un homenatge. Pitu, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora, Vicenç. Doncs així és. Era una sorpresa. És a dir, el Juan anava enganyat, tot i que ens deien que ja per la tarda Aiguadols veia uns moviments una mica estranys, no? I clar, veia gent que deia no, Juan, me voy al Melià, no sé què, però què vais a hacer al Melià? No?
D'aquella manera que ho diuen Juan,
sí,
eh?
Sí, I aleshores el Jordi Martínez, l'actual president, el va dur, doncs, enganyat, o mig enganyat, al Melià Sitges, en una de les seves sales, i allà, doncs, li esperaven, doncs, un bon grapat d'amics, familiars, fins i tot ens comentaven el seu germà, que va venir expressament de Madrid. En fi, vàrem veure també presència de l'alcalde, de Miquel Forns...
Ara faré una pregunta d'aquelles de les àvies. Es porten molts anys amb el seu germà?
Ostres, no ho sabria dir-te.
Perquè em deies que en Juan en té 84, ara.
Sí, jo recordo l'entrevista que li vàrem fer a l'estiu aquí, aprofitant una miqueta que la Unió Esportiva Sitges ja li havia reconegut una miqueta els anys de trajectòria al club,
a la passada nit de l'esport,
doncs jo li vaig preguntar i em va dir que tenia 84 anys. Vaja, que té. Molt ben portats, per cert, perquè el Juan, al cap i la fi, encara el segueixes veient amb la moto amunt i avall, encara el segueixes veient a Aiguadols, i clar, què passa? Quan associes tant una persona a un lloc molt concret, quan aquella persona no la veus en aquell lloc concret, dius... ja ha passat alguna vegada, poques, però Aiguadols, clar, quan les persones habituals d'Aiguadols no l'han vist, què passa amb el Juan? On és el Juan, no? Clar, en fi, poques vegades crec que el Juan s'ha perdut o ha deixat d'anar al municipal d'Aiguadols. Es pot dir allò tan manita, és la seva segona casa, mai millor dit.
Que ens deies fins i tot l'exalcalde Baget.
Sí, l'exalcalde Baget també present, molts representants de la família Matas Arnalot, evidentment el Juan, molts anys treballant al ROI, vull dir, qui més qui menys l'ha vist al darrere de la barra del ROI, i en fi... Com li vam dir amb el propi Juan, no? Si nosaltres podem escriure un llibre, probablement ell en pot escriure 3 o 4, no? Són prop de 40 anys a la Unió Esportiva Sitges, des dels seus primers anys com a simple afeccionat, el fet que explicava ell aquí a la ràdio, no? Que un bon dia entre uns quants van decidir entrar al club perquè veien que el club literalment desapareixia, perquè no hi havia pràcticament equip, perquè es devien molts diners, i en fi, a poc a poc han anat fent del Sitges un club del que és ara, vaja, un històric del futbol català, sens dubte.
Vas publicar unes fotografies, què li van entregar?
Bé, l'alcalde li va lliurar, doncs, aquell marc amb la reproducció de la punta, amb una inscripció, també els representants de la Federació Catalana, en aquest cas el Manel Durant i el Cisco Barberà, també li van donar una mena de diploma i una samarreta de la selecció catalana. El club, evidentment, li va lliurar la insígnia d'or i brillants, en fi, que fins i tot un detall molt graciós, el Víctor Olmedo, que és el capità de la Unió Esportiva Sitges, en representació de la primera plantilla, li va fer també un petit regal, que és un gorro, tipus d'aquells boines,
Sí.
I dissabte, per cert, el Juan ja el portava al camp, Vull dir que portava tant el gorro com la insígnia. En fi, una jornada molt, molt emotiva, perquè evidentment el Juan, repeteixo, doncs, té un recorregut molt, molt ampli en el club, i en fi, que per molts anys el puguem seguir veient.
Vinga, anem a fer un repàs a aquesta jornada agradolça. Agradolça.
Sí, hi ha una mica de tot. Qui està bé continua estant bé.
Qui està malament no està millor.
No està millor. I qui està regular, doncs, segueix regular. Podríem fer aquest resum.
Bé, diguem-ne, els que estan malament i tenien dues bones oportunitats, perquè tant el bàsquet tenia una bona oportunitat,
sí, mira,
com el Sobrense tenia una bona oportunitat.
És curiós, perquè jo ahir al migdia em vaig trobar a l'Edu Pinheiro, l'entrenador del bàsquet Sitges, i em deia, bueno, vaig a dinar i anem ja a jugar a Sabadell. I jo li vaig dir, bueno, avui, clar, toca guanyar, no? Vull dir, va dir, home, fàcil no ho tindrem perquè el Sant Nicolau, tot i que és un equip que no ha guanyat cap partit, costarà.
Doncs mira, la va encertar.
I a la tarda, quan varen veure el resultat de 67-46, ostres, a part és un resultat que
molt,
dius...
Molt gruixut, no? Molt,
a veure, gruixut perquè perds de 21 punts. Perquè tu només anotes 46, és a dir, ens diuen que el Sant Nicolau va fer un molt bon partit, probablement el millor que ha fet, i que li va valer doncs la seva primera victòria aquesta temporada amb la Copa Catalunya, i evidentment quan et quedes amb 46 punts vol dir que, com a mínim, a nivell d'anotació no has estat gens bé. A nivell defensiu probablement has estat una mica millor, perquè el rival només t'han fet 67, que tampoc és una anotació molt, 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 molt bèstia en aquest sentit, però en fi, no diré que és una derrota preocupant, però ostres, l'equip ens continua generant aquells dubtes de dir, ostres, com és que, o com a mínim ens preguntem per què està costant tant, no?, arrencar. L'explicació, almenys la que ens donava el propi Edu ara fa un parell de setmanes, és que s'ha de tenir paciència, perquè de la mateixa manera que la temporada passada em sembla que es van arribar a perdre 15 partits de manera consecutiva, clar, estem parlant de Lliga EVA, allò és una altra història, esperem que aquest any no arribi a aquestes xifres tan, tan demolidores, doncs hi ha una feina d'intentar casar els nous elements, i aquest equip és pràcticament nou. Té dos americans, amb el que això suposa, són dos jugadors que s'han integrat o s'estan integrant molt bé a la dinàmica del grup, no només del grup, del club, perquè tant l'Alvin com el Seth Goodman estan entrenant equips de la base, no? Vull dir que han tingut una integració molt, molt bona al bàsquet de Sitges. En fi, que a poc esperem que l'equip vagi redreçant la situació. Clar, i passem aquest proper cap de setmana a jugar a la pista del Cué, a jugar a la pista del Líder. Segon partit consecutiu fora de casa, el bàsquet de Sitges visitarà la pista del bàsquet Molins, que és, com dèiem, el primer classificat. Veurem. Pròximament tens sus pantalles.
Bueno, sí, però més
ens sobta aquest inici tan irregular.
Clar que sí, està clar que sí. I dèiem, lliguem amb el bàsquet la situació del Sobrense, que també tenia una bona oportunitat.
Sí, i el Sobrense és allò que cada cop està més a prop de puntuar
perquè,
per primer cop.
Perquè ens parlaves d'una derrota injusta.
Sí, perquè el Sobrense doncs va fer un molt bon partit, de fet va tenir ocasions prou bones com per endur-se com a mínim un punt. Sí que el partit no comença bé, perquè una errada en defensa, un regal en defensa, motiva que l'Eti Prat Delta faci l'1-0 tot just al minut 4. Això ja et fa narrar molt, però l'equip va jugar bé, va tenir bones oportunitats. I en fi, a 10 minuts de la fi, un gol de Ricard Vallès posava l'empat a 1. Tots ja pensàvem, bueno, un punt està bé, vull dir, començar puntuant fora de casa amb aquest empat i amb la bona sensació que has deixat com a equip està bé, però el 92 i en el descompte et fan el 2-1 i clar, dius, com pot ser, no? Vull dir, he fet tot i més per com a mínim empatar i endur-me aquest punt i acabo perdent. En fi, és una dinàmica de moment estranya també fora de casa on l'equip encara no ha aconseguit guanyar cap partit. Ha estat molt a prop, va estar molt a prop el dia del Sant Quirze, on va encaixar els dos gols en 10 minuts, en els 10 últims minuts, i va estar més a prop que mai l'altre dia al camp de l'Atleti Prat Delta, però aquest malaurat gol al descompte doncs, fa que el Sobrense encara no hagi puntuat fora de casa. Tot el contrari a Aiguadols. Ara pensa que l'equip juga diumenge aquí amb l'Olímpic que em faig jo. Què té de bo la trajectòria del Sobrense, de moment irregular fora? Doncs que a casa últimament està mantenint bons números. De moment a casa ve d'una ratxa prou important, de guanyar el Prat, de no encaixar el dia del Marianao, tot i que el partit acaba 0-0, de guanyar el Molins, en fi, que com a mínim a casa estàs resolent la papereta d'una forma bastant, bastant important. Això de moment et salva, entre cometes, tot i que l'equip encara continua a la part baixa de la classificació. Com a dada positiva, que els que estan com tu tampoc marxen, perquè el que seria perillós és que els equips que estan en aquesta lliga del descens comencessin a guanyar i hi hauria ja un forat, cosa que de moment, i ho celebrem, això encara no està passant.
Unió Esportiva Sitges 1, la Pobla de Claramunt 0.
partit d'aquells que costen d'empassar, eh? A part, era, no diré que feia una mala tarda a Aiguadols dissabte a la tarda, però feia molta humitat i almenys jo vaig passar un fred d'aquells que em va costar treure mal del damunt. Però, i si a sobre el partit tampoc convida massa a escalfar-te, com es diu vulgarment.
Vaja, com millor resultat.
Sí, millor resultat. Un partit que comença amb un penal a favor, al minut 8, Àlex Pérez el va llançar fora. És curiós perquè els dos últims penals que ha xutat el Sitges els ha fallat, i en va fallar un el dimecres passat en el partit, en la segona part del partit pendent que tenia amb l'Olivella. Aleshores va ser Adrià Alonso i l'altre dia Àlex Pérez. Però bé, al cap de 4 minuts el mateix Àlex Pérez va esmenar la seva errada i va aconseguir el que acabaria sent l'únic gol del partit. Un partit en línies generals de poc control, molt descontrolat, molt d'anades i vingudes. La Pobla Claramunt, a mesura que anaven passant els minuts, s'ho anava creient i va tenir algunes opcions bastant clares per poder com a mínim empatar, fins i tot una pilota, recordo, al travesser a la segona meitat. En fi, que no van estar massa tranquils a la banqueta del Sitges, sobretot el seu entrenador, Rafa Porres, que el veia amb un pèl neguitós perquè veia que l'equip no estava massa bé, sobretot a la segona part, i perquè la Pobla Claramunt, tot i ser un recent ascendit i un equip doncs que no està massa ben classificat, li va posar les coses molt, molt, molt difícils als Sitges. Tirarem de tòpic el millor resultat, evidentment, que l'equip suma 3 punts. Crec fermament que al cap de molts mesos ningú recordarà aquest partit. I bé, els Sitges com a mínim segueixen en aquesta zona noble de la classificació, continua mantenint-se tercer a la classificació en una jornada en què, vaja, poques coses han canviat. El Cubelles segueix guanyant tot el que juga. És impressionant la trajectòria del Cubelles, deixa'm mirar, perquè clar, l'altre dia va aconseguir la 12a victòria consecutiva, és a dir, ha guanyat els 12 partits que ha jugat, i a l'últim precisament ha estat davant la Joventut Ribatana. Aquesta Joventut Ribatana, que ja portem 2 temporades dient que és un dels grans favorits. L'any passat, de moment, es va quedar a les portes perquè va perdre la promoció, i aquest any doncs tampoc ha començat massa millor la temporada. Va guanyar el Cubelles 3-0 a la Joventut Ribatana. Dic això perquè demostra 2 coses. Una, que el Cubelles, com et deia, està intractable, perquè la Ribatana no està o no ha tingut un bon inici de temporada, i precisament la Ribatana serà el rival dels Sitges aquest proper diumenge. Partit d'alta volada, com diem en aquests casos, partit en què la Ribatana evidentment no es pot permetre masses més punts perduts, i veurem com reacciona el Sitges, si el Sitges sap aprofitar aquest, entre cometes, no direm que mal moment, però un moment més dèbil del rival, i com afronta la mateixa Ribatana aquest partit, conscient que una nova relliscada bé, podria descavalcar-lo de la lluita per l'ascens.
I a 3 minuts de les 10, els dos que sempre guanyen.
Els dos que sempre guanyen, sí, rugby. Sí. Mira, parlàvem divendres amb el Camilo Hangling, que és l'entrenador un dels dos entrenadors del Rugby Club Sitges, i bé, per ells era important aquest partit de dissabte al camp del Barça, del Futbol Club Barcelona Blau, perquè era el segon classificat i perquè l'equip duia una trajectòria de moment de 6 victòries consecutives. Va costar molt, l'equip va haver de pencar molt, però al final aquesta victòria per 10-17 consolida l'equip al més amunt de la classificació, i ara només queden 2 partits per acabar aquesta primera fase i el repte de guanyar-los, el que suposaria, home, jo no recordo ara una primera fase tan brillant, no? Sí que després la cosa ja es complica perquè passes a una segona fase on els equips doncs són un pèl més de més nivell, però de moment la trajectòria és vaja, d'aquelles per treure's el barret. Un equip que no es diferencia massa del de la temporada passada, un equip molt jove, un equip amb molt recorregut, i bé, ara queden aquests 2 partits per tancar aquesta primera fase.
I Club Hoquei Cadí, 3, sí. Hoquei Sitges, 5.
Sí, sí, no parlem d'un resultat molt, molt, molt avoltat, com veus, una victòria ajustadeta, 3-5 a la pista del Cadí, a la Seu d'Urgell, una victòria que deixa l'equip, doncs, o continua deixant l'equip, doncs, líder destacat, ara amb un avantatge encara una mica més àmplia, perquè el segon classificat, el Riudoms, ha descansat aquesta jornada. Mirant el calendari, ens hem adonat que ara el sènior del Club Patí Sitges té molts partits seguits fora de casa. No, són aquells calendaris i aquelles coses que no acabes d'entendre massa, però en fi, ara l'equip juga, per exemple, dissabte al Picat. Vens de fer un desplaçament a la Seu d'Urgell i ara has de marxar dissabte al Picat. Després em sembla que has d'anar a Vilaseca. En fi, que ara venen un seguit de partits fora de casa, dels quals, evidentment, pots fer la lectura positiva. I és que tot això, a la segona volta,
no
ho tindràs
trobaràs
a casa. Uh-huh. És a dir, els rivals més importants, tipus Riudoms, no, el Riudoms no, perquè ja ha jugat a casa, però Vilaseca, el Picat, Cadí, tots aquests equips que...
Però vaja, millor que la part més dura vingui abans.
Sí, evidentment.
I després, suposadament, tot serà, no sé si dir més assumible, però com a mínim a casa sempre és una altra cosa.
La trajectòria ens convida a pensar que l'equip aquest any no ho deixarà escapar i que serà primer i que, per tant, aconseguirà l'ascens de manera directa i fulminant.
A veure, si això és així, avui a les 4 més informació, temps de descompte. Pitu, gràcies.
Vinga, adeu-siau.
I en 5 minuts tornem al president de la Comissió de Carnaval, Ramon Artigues. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.